Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amics. Benvinguts a Debat a Bat, al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela. Avui és el dia de la tertúlia. Avui, mossèn Carles Sant Martín portarà la tertúlia amb altres convidats i parlaran sobre la política, en aquest moment més actual que mai. Ara us deixem amb un delantal. Fa un parell de setmanes vaig anar a Madrid a veure un musical que em va fer pensar. Us el recomano. La qualitat musical suficient i el so força ben regulat com per no distraure i poder entendre el que es diu. El meu preu, assequible. Sempre i quan anem a Madrid, per una o altra raó, aprofitem la vinentesa per anar al teatre. 20 euros l'entrada a platea d'un petit i acollidor teatre Lara. L'argument senzill, però autèntic com la vida, i la realització divertida i fresca. Quatre actrius a l'escenari, dues monges i dues escolars en un campament d'estiu dels anys 90. Un actor que arriba sempre des del fons del teatre. Representa Déu. El títol de l'obra, La llamada. I parla de la crida vocacional d'un adolescent en un campament organitzat per monges, que veu a Déu i no sap què ha de fer. Déu és representat per un home gran que canta cançons d'una dona negra que va morir a causa de les drogues, Whitney Houston. Vell, dona, negre i toxicòman. Només li falta ser pobre i estar malalt per reunir totes les prioritats d'un Déu bo i misericordiós. Les monges reuneixen un seguit d'estereotips molt ben trobats al meu entendre i amb una tendresa especial que fa que acabis apreciant uns personatges que semblen caricatures i estones absurds. També les adolescents són pura adolescència, reals, amb un vestuari que només un adolescent pot triar, un vocabulari actual i antiprotocolari, i amb una dosi de veritat encriptada sota les hormones i el desconcert que pot arribar a desconcertar. Tot plegat per parlar de la primera crida que un adolescent pot sentir en una societat que es va allunyant de la religiositat, però no de la transcendència. La pregunta que em va fer va ser: és poc original parlar de la primera crida de Déu, però com són les següents crides? O la que se'ns va fer abans d'haver escoltat la primera? Què ens capacita per escoltar? I per entendre? Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Jornada de l'àrea d'evangelització.
Per quart any consecutiu i amb la participació de nombroses persones procedents de delegacions diocesanes, moviments apostòlics i parròquies, l'àrea d'evangelització Gaudium et Spes ha celebrat la seva jornada diocesana. Ha estat aquest passat 21 de febrer a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana. La jornada ha estat acompanyada pel bisbe Joan Piris, que ha tingut unes paraules de contingut pastoral. Han fet les seves aportacions el professor Salvador Escudé i mossèn Carles Sant Martín, així com els delegats de família, Emili Reimat i Tessa Corbella, i el delegat de l'apostolat seglar, Joan Carles Nicuesa. Aquest últim ha presentat el proper congrés del Laicat a Catalunya, que se celebrarà el proper mes d'octubre al monestir de Poblet. Una pregària ha donat fi a aquesta jornada de convivència, formació i comunió eclesial, tal com l'ha definit la delegada de l'àrea, Mònica Cabezuelo, que, només començar, ha demanat als presents un record per tots els cristians que avui són perseguits a causa de la seva fe.
Iniciació cristiana d'adults, els catecúmens fan camí.
La vigília del primer diumenge de Quaresma, a l'Eucaristia de les 6 de la tarda a la catedral i presidit pel senyor bisbe Joan Piris, s'ha celebrat el ritus de l'elecció, lliurant als catecúmens el símbol de la fe i el Pare Nostre. El temps de Quaresma, temps de recés espiritual i de conversió, serà per ells temps de preparació abans de la celebració dels sagraments. A la nostra diòcesi, aquesta iniciació cristiana, amb el seu catecumenat d'adults, va quedar establerta a partir del novembre de l'any 2011.
Josep Giral, nou director del Museu de Lleida, diocesà i comarcal.
Josep Giral i Balagueró ha estat seleccionat com el nou director del Museu de Lleida, diocesà i comarcal. La comissió ha valorat la seva experiència en la gestió de projectes en àmbits diversos de la cultura, des d'institucions museístiques fins a festivals de música. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presidit la comissió, a la qual ha assistit també el nostre bisbe, Monsenyor Joan Piris, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, el president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, i el president del Consell Comarcal del Segrià, Pau Cabré.
La tertúlia.
En els darrers temps, anem assistint a moviments accelerats en els partits polítics tradicionals. Per altra banda, hi ha nous partits polítics i moviments socials que es presenten també com a formacions polítiques. Vivim, doncs, sens dubte, temps de canvis ràpids i profunds. Avui en volem parlar amb els nostres contertulians, de manera serena i, com sempre, amb to positiu i constructiu. Els presento ràpidament. Tenim a mossèn Ramon Prat, que és vicari general i director de l'IRAL. Hola, Ramon, benvingut.
Hola.
I després també l'Antonieta Mateus, que és directora del Col·legi Episcopal. Gràcies per estar un cop més.
Gràcies a vosaltres.
Ens falta avui el Josep Maria Forner, que no podia ser. Som-hi, doncs, si us sembla. Tenim pocs minuts i sempre cal aprofitar-los. Quina és la vostra impressió davant dels moviments que es van produint dins dels partits polítics en l'estat espanyol i també a Catalunya? Així, una primera, així en general. La vostra impressió.
Bueno, pues, d'acord, començo jo. Jo crec que aquí hi ha la confluència de tres grans factors. Els partits tradicionals que se'ls ha anat de cassola la seva tasca. L'han de replantejar molt profundament. Intentar fer-lo de sempre, això s'ha acabat. Ho intenten, però jo els hi auguro un futur si no hi ha canvi. Segons, hi ha els moviments populars molt potents, de reivindicació de temes socials, de justícia, el fet nacional, etc. Però hi ha un factor que no hi pensa ningú, que és el que jo en dic fa molt temps ja, i ara ho he analitzat i ho he escrit, la revolució silenciosa de l'autenticitat, que qüestiona uns i altres, perquè els polítics han de, són treballadors del poble i han de descobrir que es deuen a la gent, a les persones. I després els moviments socials són molt importants perquè aglutinen molta gent, però tenen el perill d'acabar com a tribus, que només pensen el seu aspecte i monopolitzen tota la visió per allí. I en canvi s'ha de mirar moltes dimensions. En canvi hi ha una massa de gent, que és la que jo tinc molta confiança, entre els que també hi ha polítics, Alto, i gent, molta gent dels moviments populars, aquests socials, que és gent autèntica. O sigui, la política per al futur ha de caminar cap a l'autenticitat. O tindrà molts problemes, granularà sempre. La gent ha dit prou, i aquest moviment de l'autenticitat és més potent del que pensem. Això és la meva mirada d'entrada.
Molt bé, primera mirada. Antonieta, la teva.
La meva mirada, quan obro els telenotícies quotidians, és d'un cert cansament. I alhora de confiança, d'un desig de que tot això es pot regenerar, però també de que hem idealitzat com si la política, pel fet de ser un grup humà que busca uns ideals importants, no està sotmesa a la gran tentació del diner. I quan ara està emergint tanta i tanta brutícia d'anys on el diner ha funcionat, ha corregut amb una generositat impressionant, que te produeix tristesa veure que surt el que és la condició humana, que la condició humana és que existeix la tentació, existeix el desig de fer un ús il·legítim de determinats medis, i clar, la política està sotmesa doncs, a una gran pressió del poder, del diner, i homes que estan al servei del bé comú i que utilitzen molts diners i tenen molt poder, ens ha fet veure de que no hem de ser naïfs, de que no hem de ser ingenus, que en totes aquestes organitzacions al servei del poble hi ha d'haver uns mecanismes de control, i per mi ens ha fet com perdre una mica aquest idealisme democràtic, de que pel fet d'estar en un joc democràtic tot és net, tot és pur, tot està al servei de la veritat. En certa manera, ens han fet adults en el món de la política i ens planteja tota una qüestió de dir com es controla aquests servidors de l'ordre públic i com s'alimenta el desig de la veritat, del bé, de la bondat, com s'alimenta. Perquè si no, podria ser com a natural de dir, pel fet de que desitgem un món millor i automàticament se fa. No. A la naturalesa humana hi ha també tota una tendència a acumular, a pensar només en mi. És a dir, no sé, és una pèrdua una mica d'aquest sentit infantil de dir, oi, tot anirà bé, tot és fantàstic, tot és excel·lent.
I també el contrari, el perill de només despotricar contra els polítics. A mi, avui que n'hi ha un Josep Maria Forné, podem dir, hi ha polítics d'autèntica qualitat, que són servidors del poble, ell és un, i n'hi ha tants. Aquests no fan soroll, no surten. I tenim un perill molt gran de l'infantilisme, també, quan mirem les qüestions estructurals, que són molt complexes i no es poden resoldre d'una manera pueril, perquè juguen molts factors. I clar, aquí en el nostre país hi ha un altre problema molt serio, i és que és una democràcia molt petita encara, de molt poca volada. O sigui, jo fa anys que vaig a Anglaterra. Anglaterra porta 300 anys de democràcia. I encara hi ha corruptes, alto, eh? Però vull dir, està molt clar la societat que el treballador de la societat que en diuen funcionari en diuen servent civil. I pobre del que no cuidi bé les persones, perquè se juga, no hi ha càrrecs fixes. Si un no ho fa bé, va fora. I el polític se vota també, no com aquí una llista, sinó una persona que, si no ho fa bé, viu al barri i li diràs, mira, per vegada pot ser del partit que vulguis, que no et votarem. En aquest sentit, penso que també, al costat de... Quan parlen malament dels polítics com a globalitat, a mi em sap molt greu. És com quan parlen dels capellans com a globalitat. Perquè hi ha hagut una pederàstia, no tots els capellans són pederastes, ni molt menys. La immensa majoria són bona gent. Doncs els polítics, jo conec molts polítics bona gent.
En parlarem després també. Una miqueta us voldria preguntar, sé que és difícil, no? Però cap a on, des de la vostra perspectiva, creieu que es van caminant tots aquests moviments dins del món polític? Cap a on se van orientant?
No, fes tu per aquí. Anem parlant, els dos, si no malament.
A l'interior dels partits i una altra dins del poble, no? És a dir, com que el món és molt complex, amb una tertúlia de 15 minuts hi ha el perill de simplificar i tenim tendència a encasillar quan la vida no es pot encasillar i surt en tots els sentits, no? I estic totalment d'acord amb el Ramon que hi ha polítics d'una gran qualitat. Una de les coses que més me meravellen amb tot això de les targetes negres i que em fa continuar creient en la condició humana és que hi ha hagut tres senyors que no les han utilitzat. És a dir, no pel fet de tindre poder, no pel fet de tindre diner, l'uses malament.
Ni la
veuria, va dir, no, això? No. Per tant, sempre podem simplificar. Cap a on va? Cap a on va? Jo penso que ens ha servit una mica també per perdre la innocència. Sents a molta gent que diuen prefereixo un boig per conèixer que un savi conegut. Llavors, a mi em fa por aquestes afirmacions, me fa por, perquè hi ha d'haver sempre un gran sentit crític. I què ens pot portar? Ens pot portar a analitzar, a fer una lectura crítica a l'interior del partit i a la ciutadania per dir... Què és el que ens volen oferir? Coincideix amb el que volem? Si va en aquest sentit, jo penso, una meravella, perquè ens servirà per purificar aquesta idea de política. Però em fa por també un moviment, com de dir, de tot això que a tot arreu hi ha brutícia, no en vull sentir ni parlar, i em fico en mans d'algo desconegut per experimentar-ho. Sento a gent en aquest sentit. I passa el mateix a l'interior dels partits. A l'interior del partit sent gent que diu, no, ens plantegem que hi hagi més filtres, ens plantegem que cal una formació ètica, ens plantegem que cal buscar candidats que siguin coherents, que cal continuar... Però al mateix temps continues veient també moviments a l'interior del partit polític de gent que fa anys i anys que estan com a classe política i que no acabes de veure quin és el seu paper i que te diuen gent de l'interior del mateix partit és que no es poden moure, és que no hi ha manera de moure'ls. És a dir, està coexistint sí, tot plegat, no?
Tota organització humana. Però aquí llavors hi ha el problema de que... On va això? Pues és que no ho sabem. És que és un problema, és la clau de l'anàlisi de la política, els fets reals. Una cosa és els que els porten, però els fets reals són tossuts, la fam al món. La falta de democràcia participativa és real. Només anar a votar cada 4 anys no pot ser. Hi ha d'haver més elements de participació. Tot això avui demana, i crec que és bastant clau al mirar els polítics, si gent que tenen mentalitat d'estadistes, que no miren la punta del nas, encara que s'enriguin els altres i els ataquen. Aquests els ataquen molt perquè els diuen que són gent inoportuna, tot això. Com també em fa molta por els redentors. Si hi ha un moment d'un pensament feble com l'actual, que almenys en l'ambient, després a sota no és veritat, hi ha molta gent que sap el que vol i tira cap amb la seva feina bé. Doncs en un moment d'aquesta feblesa, redentors d'aquests que prometen l'oro i el moro, el Hitler va arribar per votació a la majoria i va pujar democràticament al poder, que és el perill de la gent que diu que pensi el jefe, això és tan complicat, no podem delegar tot això. Jo per això la de... Avui ens falten estadistes. I és aquí on els cristians, jo penso que hem de portar, no una ideologia determinada, hem de portar gent d'una peça.
Això us vull preguntar. Enmig d'aquest context, quina seria l'actitud dels cristians? Que creieu que, com a cristians, homes i dones, laics, preveres, tots ciutadans del món, ciutadans, per tant, de la societat, quina hauria de ser, quina ha de ser l'actitud?
Jo crec que s'hauria de continuar treballant perquè els partits, que al fi i al cap és una organització col·lectiva, no imposessin la disciplina de vot. Crec que això és una norma molt seriosa que sents que gent dels diferents partits, clar, s'ha de votar en consciència. Representen a tot un col·lectiu que hi ha al darrere de la seva elecció. El fet de que en qüestions molt importants hi hagi disciplina de vot no deixa de ser una qüestió. I penso que els cristians aquí al mig, què han de fer? Anar portant criteris ètics, anar portant... Clar, no només pel que diuen, pel que viuen, pel que fan, per com estan en contacte, que entrar en política no sigui tallar amb la realitat. I en coneixem molt de polítics que no han tallat en la realitat. Si un està amb
escolta
les antenes
poble,
obertes...
Escolta el poble.
Clar, el que porta el partit... No és una teoria, porta la vida i, per tant, representa aquestes persones. Jo crec que hem de portar aquesta frescura. I un creient ha de portar sempre, creient en política i creient fora de la política, ens hem de deixar qüestionar, sempre seguit per l'Evangeli. I l'Evangeli ens mou tota l'estona, els nostres principis per qüestionar-nos des dels principis de Jesús.
Aquesta setmana he dinat un dia amb dos. Un és senador... i l'altre és estar en un ajuntament, el cap de l'oposició, però d'una... Són dos cristians que, a més, porten molts anys militant. Aquesta és la clau, diríem, gent que quan no connecta, no adora la idolatria d'una ideologia com un absolut, ni ha entrat a la lluita aquesta del poder, tot i que se sap defensar, perquè això no s'almenys en viu, sinó que gent que escolta la realitat, els fets... intenten fer les coses la del possible, tenen la seva professió, per tant, no són d'aquests que viuen de la política. Aquella expressió que recordo van dir quan entrevistava per la tesi doctoral, diu, tots vivim en la política, els idealistes viuen per la política i els aprofitats viuen de la política. Si necessitem gent que viu com idealisme aquest concepte de política en tot el que fem a la vida, una classe ben feta, un negoci ben portat, el que fem ara aquí és educació política, per la polis. Això ho tenen i després viuen pel bé comú, per la política. Sense receptes màgiques. A mi em fa molta por també el creient de receptes màgiques, perquè són els fonamentalistes. El creient que confon la ideologia amb la fe. No, miri, perdoni, vostè tingui la ideologia que vulgui, faci el que vulgui, però la fe és una cosa i li posarà dins de la seva feina un esperit, però no confongui mai la ideologia del seu partit amb la fe. En grups d'aquestos de professionals és preciós perquè hi ha gent de diferents partits. I què els uneix? Què els permet estar junts, trobar-se? Que no adoren la ideologia política. És un instrument per treballar endavant. Ells segueixen l'Evangeli i es deixen qüestionar. I no hi adoren, idolatren una ideologia per tenir seguretat. No diguem quan hi ha un s'hi posa per medrar i pujar. Però aquesta... Torno a parlar dels estadistes, de la gent, persones, gent normal... que pensen en el bé comú i tenen... Són pensadors independents, que no diuen el que vulgui el jefe.
Antoni, tu coneixes també alguna persona cristiana en el món de la política que, sense donar massa detalls, quines serien els seus trets? Com
pateixen. És gent que pateix perquè, clar, disfruten també, perquè si no, no estarien en política. Però alhora són gent que són incòmode dins dels partits perquè, fidels a la seva fe, estic pensant en algun alcalde d'alguns municipis, amb alguns alcaldes de municipis, pateixen, perquè, clar...
No, prop de la gent,
sí,
l'alcalde. Que...
Sí, és prop de la gent, per un costat el partit, que té una sèrie d'exigències, per un altre costat les seues conviccions. Bé, anar a fons amb el que és la seva missió. Què és el que anima un cristià? La voluntat de servei. I, per tant, per què estan en política? Per la voluntat de servei, per la voluntat d'aglutinar, de no fer-ho des de l'individualisme, des de la col·lectivitat, no? Però, clar, dius, aquí, bueno, jo penso que des de la política com des dels altres camps, el que mou és l'esperança. I el que mou és el no ser aus solitàries, treballar des de l'equip. I tot això és un partir contínuament. Les persones que conec, com s'alimenten? En la pregària i en el treball en grup. És a dir, no són franctiradors, és gent que ha de treballar en equip i s'ha de mantindre. Perquè també conec una persona que es va retirar d'aquest món polític, perquè si no ho adhereixen, és la gran decepció. Estic pensant en una Maria Rubies, que es va ficar apassionadament en la política i que vaig conèixer una mica de prop, i va tindre la gran decepció en moments determinats, quan va triomfar, per exemple, el joc sobre les apostes sobre l'ètica, no? Sí, és a dir, pateixen.
Sí. Ho diu, ho diu.
Sense acabar el temps...
Sí, només, jo he de dir que hi ha molts no creients, agnòstics, són grans polítics. Com té a clericalitzar aquests temes? Sí, i això m'emociona, veure gent que l'Evangeli els hi ha arribat d'una altra manera. Potser ni ho saben, però aquest model del Regne de Déu que va començar el Crist, que el centre és la persona i especialment els pobres, ho porten a l'ànima, i això m'emociona. Quan veig que dins del món de la política hi ha molta gent, estem molts més... de molta més gent de la que sembla que busca aquest bé comú. I, per tant, una cosa és el realisme de la duresa i de la dificultat, i l'altra és el pessimisme. No, no, aquí, si anem mirant, està molt enredat, però a grans mals, grans remeis. Ara estem en aquest moment. A grans mals, grans remeis.
Vinga, aquest seria el missatge, el teu missatge final, també, que era el que us volia demanar.
Jo penso que és una de les coses més nobles, la política, perquè precisament és l'ús de lo públic al servei de tothom. I què és el servei de tothom? El bé de tots i cadascun. I, per tant, és fantàstic que hagi persones, i això és el que ens uneix pel fons, com te dius, creients i no creients, que l'objectiu de la vida sigui el bé comú. Penso que és el més noble que hi ha.
Pau, si gent dia la caritat estructural. En un Parlament que fan un pressupost, no veus els que se'n beneficiaran, però hi ha mils de persones que, segons com s'aprovi aquell pressupost, seran castigats.
Doncs ho hem de deixar aquí. Sempre tenim dos contertulis que tenen una gran capacitat de comunicació. Us agraïm, Ramon i Antonieta, un cop més, que hagueu estat entre nosaltres. I els convido a que acabem amb una frase de la Caritas in Veritati del papa emèrit Benet XVI, que diu així: la consciència de l'amor indestructible de Déu és la que ens sosté en el compromís dur i apassionat per la justícia, pel desenvolupament dels pobles, entre èxits i fracassos. Això és tot, amics. Fins la setmana que ve. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Celebració de la beatificació d'en Francesc Castelló.
Tindrà lloc el dimecres, dia 11, a 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere. Rosari i Eucaristia en sufragi de la seva germana Maria.
Curs Fer Justícia.
Organitzat per Justícia i Pau, la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social i l'IREL. El dimecres, dia 11, el doctor Josep Maria Forner, filòsof, parlarà sobre la perspectiva del benestar social. Tindrà lloc a l'IREL a les 7 de la tarda.
Trobada interreligiosa, silenci i diàleg interreligiós.
Serà el dimecres, dia 11, a les 8 del vespre, a la parròquia de Santa Teresina. La ponència anirà a càrrec del pare Josep Cendra, de la congregació Missió Pares Paüls, capellà catòlic i ordenat monjo Zen Dojo.
El pensament.
A la vida no hi ha ni premis ni càstigs, tan sols conseqüències.
Robert Greene, Ingersoll.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
L'ensenyament de la religió a l'escola. Aquest és un tema que cal plantejar-se objectivament, perquè, tot i que la legislació prescriu que l'oferta de l'assignatura de religió catòlica ha d'afavorir l'exercici del dret que assisteix els pares per tal que els fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb les seves conviccions, això diu l'article 27 de la Constitució espanyola, la situació en què avui es troba aquest ensenyament a les escoles del nostre país és molt complexa. L'ensenyament escolar de la religió catòlica té finalitats específiques diferents de les finalitats de la catequesi que realitza en el si de la comunitat cristiana respectiva. La catequesi promou l'adhesió personal a Crist i la maduració de la vida cristiana, mentre que l'ensenyament religiós escolar dona als alumnes l'oportunitat de conèixer i comprendre el que han significat i signifiquen les creences religioses en la humanitat, i en particular la presència del cristianisme al nostre país i als països del nostre entorn cultural. Historiadors i sociòlegs expliquen que, sense tenir en compte l'aportació fonamental de la fe cristiana, hi ha coses que no es poden entendre bé, inclòs en l'àmbit més profund del sentit de la vida, de la concepció de la persona humana i de la societat, dels drets humans, de la idea del treball, de progrés, de llibertat, de compromís, d'economia i de creacions artístiques. També sabem que a l'escola l'àrea o matèria de religió és una assignatura específica i com a tal és optativa. Són els pares dels alumnes els que han de fer-ne petició expressa i la direcció del centre té el deure d'afavorir i atendre aquesta petició. Animo els pares i mares a considerar la seva important tasca a l'hora de triar col·legi per al seu fill o filla i decidir si el matriculen o no en l'assignatura de religió. És un moment significatiu per a contribuir a dotar els vostres fills d'un patrimoni humà i d'esperança i també el desenvolupament de la societat. I us proposo que considereu l'assignatura de religió i moral catòlica com allò que és, un servei educatiu per al bé de la persona i, en conseqüència, un bé per a tothom. Una proposta cultural que ajudarà els vostres fills a adoptar una actitud d'obertura al sentit religiós de la vida, a assumir compromisos responsables en la millora de la societat d'acord amb els valors evangèlics, i fomentarà la confrontació serena i constructiva entre els continguts i els valors de la religió catòlica i la cultura contemporània. Una autèntica plataforma de diàleg sistemàtic entre la fe i la cultura, entre la raó científica i la raó espiritual i religiosa, que il·lumina les relacions humanes, coopera a afavorir la reflexió, a adquirir criteris fonamentals i raonats que disposin l'alumne a actuar segons els valors, a descobrir l'horitzó del sentit que té la vida i a implicar-se amb els altres. Aprofito la vinentesa per agrair l'impagable servei de tants mestres i professors que porten cada dia a les aules la il·lusió d'ajudar a créixer els alumnes en el difícil art de responsabilitzar-se de la pròpia vida i de contribuir al bé de tothom. A les meves visites pastorals he pogut comprovar-ho amb goig. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Bé, amics, hem arribat a la fi del programa. Si voleu enviar-vos les dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628-99-1983. Esperem les vostres notícies.
Debat a bata. El Bisbat de Lleida.
Esperem que hagi estat del vostre grat. I ara sí, amics, adeu-siau i fins la setmana vinent.
Ràdio Principat. Lleida 91.5.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. Senyor.